Qui és, què fa i què pensa? Un programa d'entrevistes de Ràdio Montblanc amb les persones que fan possible el teixit associatiu del nostre poble.
Josep Gomà Camps i Revoltós va néixer a la Riba en una data molt propera al Dia de Reis de l'any 1965. El seu pare, Matías Gomà Camps Ferrer, ja traspassat, i la seva mare, Rosa Revoltós Sardà, han tingut 6 fills, 13 nets i 11 besnets. Ell va estudiar al Col·legi de la Mare de Déu de la Mercè fins al COU. És de la promoció del 1983. Després va estudiar Ciències Empresarials a Barcelona, un postgrau en Planificació Financera i un màster en Direcció d'Empreses a l'Escola de Harvard a Barcelona. És casat amb la montblanquina Carme Mestre i Domingo, amb qui té 2 fills de 10 i 6 anys. Viu a Prenafeta des de l'any 2005. Professionalment és director financer de Gomà Camps, empresa familiar dedicada a la fabricació de paper amb més de 250 anys d'història. Pertany a moltes associacions, tot i que les podem agrupar en 3 tipus: les esportives, les professionals i les de caire social. En la vessant esportiva destaca la seva col·laboració com a soci fundador i tresorer del Club Atlètic de Montblanc durant 12 anys. En l'apartat empresarial és membre de diverses associacions, de la Junta Directiva i del Comitè Executiu de CEPTA, la Confederació Empresarial de la Província de Tarragona, la Patronal de Tarragona, de la província. És també soci de Gresou, una associació empresarial de la Catalunya Nova que defensa els interessos de l'empresa familiar, i a més, a nivell empresarial, però ja més local, és membre de Conca 22. Finalment, en l'apartat més social, en el passat fou tresorer de la Penya Cultural i Recreativa de la Riba i actualment és l'alcalde pedani de Prenafeta. Confessa que volia jubilar-se de l'empresa familiar als 45 anys, però reconeix que estava molt equivocat. Malgrat tot, li agrada molt l'esport de muntanya, esquiar, i durant 6 anys va practicar el triatló. Josep, benvingut a Ràdio Montblanc.
Moltes gràcies, bona tarda.
Bona tarda. Si et sembla, comencem per... Vas néixer a la Riba, però de fet dona la impressió que tota la teva adolescència, que és a vegades el que més marca les persones, la vas passar a Montblanc, a la Mercè.
Sí, correcte. Vaig néixer a Reus, llavors ens portaven a les clíniques de Reus. Estic inscrit per a la Riba i començo els estudis a la Riba, crec que el primer d'EGB, d'Educació General Bàsica, el vaig fer a la Riba, però de seguida els meus pares van creure convenient de que, igual com van fer amb el meu germà Matías el van portar els pares a Tarragona, en aquest cas ell el van internar, i jo vaig tenir la sort de que es van inclinar pel Col·legi de la Mare Déu de la Mercè aquí a Montblanc, el que em permetia anar a dormir cada dia a casa, no? Això ho van fer quan cursava el segon d'EGB, i la manera de potser de convèncer-me de per què havia de fer aquest canvi va ser flagrant quan un diumenge a la tarda em van portar a visitar el col·legi, i quan vaig veure aquells camps de futbol tan grans, cosa impensable a la Riba, ja no tan sols pel poder econòmic de l'escola de la Riba, sinó per l'orografia del terreny, em van convèncer ràpidament. Encara que després el que valoro més d'aquesta estada al col·legi de la Mare Déu de la Mercè és el professorat i, com no, els companys i alumnes, no?
Vols comentar alguna cosa de la Mercè més en concret?
Bé, una mica potser perquè la gent, els oients, em situïn a nivell generacional, dic que jo estudiava amb el Frederic Pedrol, amb el Joan Foguet, amb la Carme Sanahuja, amb el Jordi Díaz, mossèn Díaz, amb el Xavier Bulló, el Marian Gomis. Són companys que, per anys que passin, aleshores sempre notes que els tens al teu costat, no? Recordo de ben petitó, no? Llavors devia tenir 6 o 7 anys quan vaig pujar cap aquí dalt a la Mercè, que no sé per què, però aleshores feia més fred que ara, no? I recordo la mare que em tapava, però amb un passamuntanyes, amb uns guants que eren com unes manoples, no eren uns guants per cada dit, no? Eren unes manoples de pell girada, no? I ja cap a les 8 del matí, cap a buscar l'autocar que ens esperava el Ramon Sanahuja, no sé si el coneixeu, que aquí li dieu el Guins, el Ramon Guins, sí. Un home que, la veritat, jo me l'estimo molt, em va marcar molt, potser ell d'una manera inconscient, però ell el que feia era inculcar-nos el concepte de la puntualitat, de la disciplina i de l'educació. Ja et dic, potser ho feia d'una manera inconscient, però a mi em va marcar molt aquell senyor.
Molt bé. Acabes els estudis de la Mercè i fas diversos estudis a Barcelona, bàsicament, tots vinculats cap al món empresarial.
Correcte.
Cap al món de les finances. Suposo ja amb l'idea de, un cop acabats aquests estudis, anar a treballar a l'empresa familiar. 250 anys d'història,
sí.
Deu pesar una mica.
Sí, la veritat és que jo, quan encara estudiava, no estudiava a Barcelona, el meu pare intentava que cada estiu tenia que tenir les meves hores d'esbarjo, però també a ell li interessava molt de que comencés a conèixer el que és l'empresa familiar, no? I aleshores et puc dir que jo a casa nostra he fet de tot, eh? He carregat camions, he netejat la depuradora, he netejat la caldera, i això em permetia conèixer cada any que passava, conèixer una mica més en profunditat el que era el procés productiu, perquè sempre em deia el meu pare que tu no pots manar una feina si no saps com es fa. I per tant aquest concepte de conèixer el negoci des de l'arrel el vaig iniciar de molt jovenet, no? Tot i que després, al fer-me més gran, ja vaig començar a agafar tasques administratives, i el tema de la comptabilitat, les finances, la fiscalitat sempre ha estat un tema que m'ha apassionat, no? I per això la meva formació ha anat més encaminada cap a aquest sentit.
Pots explicar una mica la feina que realitzes dins d'alguna camps?
Bé, sí, jo vaig començar al Departament de Comptabilitat després dels estudis. Allí amb els companys de feina em van ensenyar moltíssimes coses, i vàrem intentar convertir el que era un Departament de Comptabilitat i Fiscalitat, i bàsicament un departament de cobraments i pagaments, amb un departament de planificació financera, és a dir, sempre intentar anticipar-nos als aconteixements que ens poden venir, no? Des de la part tècnica es planificaven les inversions, i nosaltres teníem que anar al darrere a veure quins recursos financers necessitaríem per finançar aquests projectes, no? Després, juntament amb vaig ocupar aquest lloc a la direcció financera, qui n'era el director general era el meu cosí Jaume. Vam fer un bon tàndem, i dic vàrem fer perquè malauradament el meu cosí va morir, i ell s'ocupava més de la part de direcció general comercial i de tot el projecte d'internacionalització de l'empresa cap a França, i jo me'n vaig encarregar més del projecte d'internacionalització de l'empresa cap a Portugal, tot i que també portava les finances, no? Això va implicar agafar ja no tan sols la direcció financera, sinó la direcció administrativa financera, és a dir, jo coordinava tots els circuits administratius de tota l'organització, no? En el moment que traspassa el meu cosí, la família em fa confiança i em proposa d'assumir la direcció general. Per què? Perquè d'això ara fa 6 o 7 anys, perquè preveiem ja moltes dificultats financeres, no? L'empresa familiar, si alguna dificultat té, Joan, no és pas el compromís que tenen els socis en tirar endavant un projecte, ni els sacrificis que han de fer. L'única limitació que tenim són els recursos financers, i aleshores, com que es preveia un creixement de l'empresa important, obrint nous centres de producció, van creure que el matís que jo li podia donar en aquest projecte estratègic a nivell de finances era el més acertat. I així ho vam fer, no? Fins que al cap de 6 o 7 anys d'ocupar aquesta direcció general, me n'adono també de que, com diem ja a vegades els empresaris, que s'atacaven les idees, no? Quan se'ns acaben les idees has de donar pas a altra gent. En aquell moment vaig considerar que el meu germà Matías podia ocupar aquest lloc, i des de fa 3 anys ell és el director general. I en el mateix moment ocorria de que hi havia una vacant a la direcció de finances. El nostre director financer ens havia promocionat, I bé, jo torno una altra vegada a les finances, que és el que m'apassiona, el que m'agrada, i tot i que estem passant ja a vegades situacions crítiques amb tota la situació conjuntural econòmica que hi ha, doncs...
A més externa, perquè entenc que la crisi financera que fa que les entitats bancàries no tinguin liquiditat us està afectant a vosaltres, però no és una situació normal, és a dir, en una altra situació, ens enrere, suposo que si haguéssiu anat a demanar un crèdit en una situació d'una empresa que té uns números respectables, doncs haguéssiu obtingut, ara potser no.
No, perquè ja no tan sols és obtenir un finançament gràcies a la teva credibilitat en el projecte, gràcies a les garanties que pots aportar. Avui en dia hi ha una manca de liquiditat al sector financer. Sembla que sé que s'està millorant gràcies a algunes estructures financeres de l'ICO i d'altres línies que podem accedir a les empreses, però continua sent un tema limitadíssim, sobretot per a les empreses familiars. Petites i mitjanes i més grans. Totes les empreses que siguin familiars ho estem patint.
Fem una cosa, per situar els nostres oients, un parell de dades, quants empleats té Gomacamps, a quins països exporteu els vostres productes, on teniu les fàbriques, ubicar una mica, doncs, amb una idea general als oients.
Sí, intentaré ser esquemàtic. Nosaltres tenim dues línies de comercialització, una que es dedica única i exclusivament al producte per les grans superfícies, gran consum, com pot ser Carrefour, El Campo, Eroski i tal, que aquesta producció l'estem fent en una fàbrica de Gea de los Caballeros, a 50 quilòmetres al nord de Saragossa, i després el nostre core business, realment el que nosaltres dominem, que és el mercat d'hostaleria, restauració, hospitalari, aquest l'estem treballant tant a nivell d'Espanya com França com Portugal. A França i a Portugal hi tenim dues filials, la francesa és única i exclusivament comercial, i la portuguesa sí que allà hi tenim una fàbrica on convertim paper, convertim, em refereixo que passem de la bobina de paper a producte acabat, i ara també hem entrat en participació en una altra empresa que aquesta sí que és productiva, té fabricació de paper.
A Portugal.
A Portugal, sí.
Sí, o sigui, bàsicament seria tot aquests tres països, aquests tres estats.
Tot i que després també fem exportacions al Magreb, tots els països del Magreb, i ara a través de la nostra filial portuguesa hem obert una delegació a Angola. Val. Pel tema de la llengua i tal, i allà la veritat es preveuen creixements importants, sí.
Clar,
tot i que és una mica exòtic avui per una empresa catalana parlar de muntar una delegació a Angola, però bé, nosaltres ho hem cregut convenient i així.
Té la facilitat del portuguès, suposo. Correcte. Que es deuen tenir molta relació comercial amb Portugal, per tant és relativament fàcil.
I Angola és un país que s'ha de fer tot de nou, per tant el potencial de creixement és important.
Cert. Serà de diversos dígits, sí.
Sí.
Molt bé. El número d'empleats que teniu?
Sí, a nivell de grup, doncs, som uns 500.
500?
Sí.
Déu-n'hi-do. És una empresa gran, mitjana gran.
Sí. Aquí a Espanya serem uns 380, més 8. Aquí a Espanya em refereixo a les fàbriques d'aquí.
Perquè deu ser la Riba, Vilaverd, hi ha a Valls, hi ha alguna cosa?
No.
Centre de distribució, potser?
Centre de distribució,
perquè
sí.
La Riba, evidentment, per l'orografia no dona per gaire.
Exactament. I després a Gea de los Caballeros som uns 80 o 90, i a Portugal també uns 110, 120, i a França menys, no? El segon només una societat comercial. Tenim un equip comercial i un centre logístic, però no hi tenim producció. I a nivell de grups som això, uns 500. Sí.
Molt bé. El tema del transport, com ho feu? Per carretera?
Bàsicament.
Sí, el tema de l'A27 us afecta?
El tema de l'A27 jo crec que ens afectaria si abans de que no tinguem l'A27 Gomacamps no ha pogut fer el centre logístic a Vilaverd. Per tant, són dues coses que tardaran, però espero i desitjo, abans de que arribi la 27 pel calendari que he pogut veure, Gomacamps ja disposi del nostre magatzem centralitzat de distribució a Vilaverd.
Això vol dir que
actualment
Valls desapareix, ara m'avanço,
Sí, nosaltres t'explico una mica el procés. A la Riba fabriquem el paper, passem de matèria primera a bobina de paper, a producte, podríem dir, semi-elaborat, i després aquesta bobina de paper la portem al nostre centre de converting, de conversió de producte acabat de producte semi-elaborat en producte acabat, a la fàbrica de Vilaverd. Què ens trobem? De que tota la producció d'aquesta fàbrica de Vilaverd no la podem estocar a Vilaverd perquè no tenim espai. I per tant hem d'utilitzar a prop de 30.000 metres quadrats llogats al polígon de Valls, però no en un sol centre, sinó en diferents centres. Per tant, la nostra logística avui per avui és caòtica. A part del cost que representa haver de transportar un pàlet de Vilaverd pel coll de l'Illa cap a Valls l'has de descarregar, l'has d'apilar al magatzem i a la millor demà l'has de desapilar per carregar-lo una altra vegada i enviar-lo a casa client. Això, com te pots imaginar, no és eficient, és molt costós, i aleshores ja es va determinar fa 3 anys de comprar uns terrenys annexes a la fàbrica actual de Vilaverd per poder-hi construir un magatzem logístic. En ello estamos. Ens han requalificat la meitat d'aquests terrenys i això ens permetrà ja, amb tot el recolzament que tenim de l'Ajuntament de Vilaverd, doncs, afrontar aquesta inversió i poder construir un magatzem d'aquests 30.000 pallets que necessitem.
Sí,
per tant, la 27, jo crec que em sembla que abans tindrem el magatzem que la 27.
Sí? Sí. Quin any es preveu tenir el magatzem?
Jo calculo que en un any i mig, màxim 2 anys, l'hauríem de tenir.
Segurament sí, que tindrem
el si trobem el finançament, també, que espero i desitjo trobar-lo.
I tant. Molt bé, si et sembla podem anar acabant aquest primer bloc, que seria, ja toca presentar doncs, una cançó que has triat tu,
sí.
En aquest cas una cançó de la Trinca, si la vols comentar.
Sí, he triat una cançó de la Trinca i no és tan important la cançó pròpia, sinó el conjunt. I fent referència a un senyor que abans he comentat, no?, que és el Ramon Sanahuja. Aquest senyor a l'autocar sempre ens posava la Trinca.
Cada dia?
Cada dia ens posava la Trinca. Ell era un enamorat de la Trinca i al final, per convicció pròpia, al final acabes aprenent-te totes les cançons de la Trinca. I abans de que ara es fes aquest Remember per TV3 de la Trinca, jo les cançons, i d'això han passat 25 anys, me les sé totes. Me les sé totes, inclús el pregó de la festa major que fa la Trinca, no? I per això em record amb ell, doncs he pogut triar aquesta cançó de la Trinca perquè m'aboca aquests records de la Mercè, d'aquests trajectes amb l'autocar amunt i avall, i a part de que és un conjunt que també sempre m'ha agradat molt, no?, per la ironia intrínseca que hi ha a les seves lletres i cançons. Sí.
D'acord, doncs si et sembla escoltem tots la Trinca, les sardanes.
Sardanes, ja es posa la tenora a refilar, però noi tots en teníem moltes ganes, que els ossos ens podrien rovellar, les mans alçades tots fem la rodona, els que en sabem contem el contrapunt, vigila que són llars aquesta estona,
que té pèls al malí.
Hi ha noies amb la mitja morerada, hi ha dròpols que no saben quan se salta, hi ha cops que la rotllana surt quadrada, però bona voluntat mai no ens en falta. Ser ballant no fas cap filigrana, potser tu no et bellugues tal com cal, però ni matí punteja una sardana. Un cop de tant en tant no fa cap mal. Arriba l'hora de ballar sardana, ja es posa la tenora a refilar. La noita se'n tenia moltes ganes, que els ossos ens podrien rovellar. Les mans alçades tots fem la rodona, sabem, contem el contrapunt.
té pèl ni té res.
Donzella tan formosa i tan cofoia, que dissortadament restes laiada, qui gosarà ton cor omplir de joia? Qui gosarà deixar-te espaterrada? Donzella esdevinguda, dissortada, quelcom esturador t'han cès al pit, els llavis et van fer una segellada, de vot quin català més ben escrit.
Arriba l'hora de ballar sardanes, ja es posa la tenora a refilar. Noites en tenia moltes ganes, que els ossos ens podrien rovellar. Les mans alçades tots fem la rodona, els que en sabem comptem el contrapunt. Vigila que s'enllaça aquesta estona i treu-te aquesta cara de difunt. Arriba l'hora de ballar sardanes, posa la tenora a refilar. De noites en tenia moltes ganes, que els ossos ens podrien rovellar. Les mans alçades tots fem la rodona, els que en sabem comptem el contrapunt. Vigila que s'enllaça aquesta estona i treu-te aquesta cara de difunt.
Bona tarda, seguim amb el programa Qui és, què fa, què pensa, de Ràdio Montblanc. Entrem al segon bloc. Els controls tècnics tenim el Ramon Maria Huguet, el director de la ràdio, que us parla Joan Caselles, i aquí el convidat d'avui és el Josep Gomà Camps, de la de Plena Feta. Ara tenim el segon bloc, que seria més aviat les associacions a les quals ha participat el convidat, i una que destaca per l'amplitud dels anys, i a més han estat soci fundador, és el Club Atlètic. Com va néixer aquest projecte, perquè en va ser fundador, i, sí, i tants anys són molts anys, és molta afició per l'atletisme.
Exacte, sí. Jo en aquella època estava practicant el triatló, una disciplina que contempla el nedar, anar en bicicleta i córrer, i haig de reconèixer que nedar sempre m'ha agradat molt, la bicicleta em defenia bastant bé, però córrer em feia molta mandra, molta mandra. I bé, vaig començar a anar amb alguna cursa atlètica on vaig coincidir amb en Joan Mogues i el Pere Casas, el Jordi Besora i aquesta gent d'aquí Montblanc, i aleshores vam creure oportú de fundar un club atlètic a Montblanquí, no?, que es deia CAM, el Club Atlètic de Montblanc. Aleshores érem 12 persones que ens agradava l'esport i que anàvem a córrer i participàvem en curses. Recordo que l'acte d'inauguració del club, de fundació del club, vam tenir com a convidat a l'Arcadi Olivés. Encara en guardo una fotografia molt, molt curiosa d'aquest acte. I aleshores, bé, el que intenta, crec, recordar el Club Atlètic de Montblanc en aquells moments era recuperar la cursa popular que es fa a l'1 de maig a l'ermita de Sant Josep, on després hi feia, crec recordar, una plec de sardanes. Després recuperem la cursa a Sant Joan, el dia de Sant Joan, a l'ermita de Sant Joan. Després, a la cursa aquesta de l'1 de maig, ja intentem donar-li un caire més esportiu i no tan popular, i paral·lelament fem la cursa de 3 quilòmetres, que és la cursa popular on ve molta més gent, i dissenyem ja un circuit de 10 quilòmetres perquè es puguin ja presentar gent de fora i d'alguna manera professionalitzar una miqueta més aquesta cursa, no? I d'alguna manera jo agafo una vegada més l'aspecte econòmic i financer del club. Em diuen si vull ser el tresorer, I així fins a 12 anys, que després doncs, em va succeir el Josep Maria Guas, membre del Club Atlètic també, però cal fer referència que en aquells moments el Club Atlètic era únic i exclusivament d'atletisme, i avui una altra activitat que es fa amb molt d'èxit i molt participada són les excursions, no? Les caminades que es fan.
És una mensual.
Sí, 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 no, i fins i tot coincideixen un parell al mes, també depèn de sí, sí, perquè quan fa bo, pues se surt més, a l'hivern pues se fa més costa amunt, no? Però bé, i fins a data d'avui, no? Ara no hi puc col·laborar tant per els compromisos de feina i familiars i personals que tinc, i també perquè el tema del triatló pues el vaig deixar,
De totes maneres, 12 anys són molts anys.
Sí.
Canviant de tema, i amb l'apartat empresarial sí que participes en tres, o has participat en tres entitats de, amb un pes empresarial aquí a la comarca o a la província. Si vols, comencem per CEPTA, que és la patronal de la província.
Correcte. CEPTA, la Confederació d'Empresaris de la província de Tarragona, i som membre a nivell d'empresa, érem associats a nivell d'empresa. És una confederació que té més de 21.000 empreses associades i que té un pes específic important a la província de Tarragona, no? D'alguna manera és el primer esgraó per accedir a patronals superiors com pot ser el Foment del Treball o la COE, no? Però bé, per les necessitats que teníem els empresaris d'aquí de Tarragona, pues amb la CEPTA vam avançar molt. La CEPTA el que intentava, doncs, bé, portar la formació a l'empresa, portar el coneixement a l'empresa, temes d'assessorament i consultoria a nivell de subvencions, a nivell de temes mediambientals, a nivell de com iniciar un procés d'internacionalització de l'empresa. I bé, m'implico bastant fins al punt de que m'anomenen membre de la junta directiva. Hi vaig estar durant 6 anys, crec recordar, bé, pues treballant això, no? Programes de formació i d'emprenedoria a nivell d'aquí de la província de Tarragona. Després salto un esgraó dins d'aquesta organització i sóc membre del Consell Executiu, i aquí sí que ja planifiquem altres coses, ja més a nivell, per exemple, de negociació de convenis amb els sindicats, negociem pacs i convenis amb diferents empreses de serveis com pot ser Telefònica, Cepsa, Campsa, i bé, sempre una mica treballant i per defensar els interessos de l'empresa, i potser bastant enfocat també a l'empresa familiar.
Molt bé. Un altre, Gresol.
Gresol és, avui és una fundació, va néixer com una associació d'empresaris, però avui és una fundació que el que fem és intentar compartir els vincles que ja existeixen entre diferents empresaris d'aquí de la Catalunya Nova per tal de desenvolupar pues, projectes conjuntament o una mica el trasbàs del coneixement, no? A nivell de Gresol s'organitzen diferents actes, com poden ser el sopar col·loqui. Cada mes fem un sopar col·loqui on convidem un ponent, i bé, com sempre passa amb aquests actes, s'aprèn tant del ponent com de la persona que tens al costat de la teva taula sopant, no? Perquè es comparteixen moltes anècdotes i moltes vivències, i bé, és un format d'acte que ens agrada molt als socis de Gresol, no?
Són molts?
Pues ara devem ser uns 180, ratllant els 200.
I tots bàsicament doncs de la província de Tarragona?
Sí, 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 sí.
Val.
Sí, sí. Després organitzem els premis Gaudí Gresol. Aquests premis es fan a Reus, a l'entorn del parc central d'allà de Reus, i bé, hem concedit premis a la medicina i ciència, com per exemple en Valentí Fuster, un cardiòleg que viu a Nova York, el Josep Oliu, el president del Banc de Sabadell, Bé, a diferents personalitats a nivell de medicina i ciència i de lideratge empresarial, no? També toquem el tema gastronomia, s'han donat premis al Santi Santa Maria, la Carme Ruscalleda, el Ferran Adrià, a la comunicació, com pot ser l'Andreu Buenafuente, és a dir, tampoc és un format tan seriós i tan estricte com pot ser el fet de únic i exclusivament lideratge empresarial, sinó que toquem diferents vessants, no?
És més social. Jo veig que la FEP és molt més de cara a la barraca, per entendre'ns.
Exacte.
Aquí veig que té un component social que segurament indirectament també existeix a la FEP, però no forma part del seu objectiu explícit.
Correcte.
I aquí doncs, l'objectiu explícit és molt més, sí, molt més participatiu.
Concedim també beques i premis juntament amb la URB, a diferents alumnes de la universitat. Però jo crec que un dels actes més importants que organitza Gresol són les jornades Gresol. Cada any, i aquest any ha estat el desè any, s'organitzen unes jornades que duren un dia. Recordo que les primeres jornades es van celebrar a Poblet, on teníem com a primer ponent el José María Aznar, que aleshores era el 2002, crec que era el president del govern. El segon any es van celebrar aquí a Montblanc, i aprofitant la vinentesa voldria agrair a l'alcalde, que aleshores era el senyor Borràs, ens va donar totes les facilitats per poder organitzar aquest acte en un marc tan incomparable com és Sant Francesc. En aquestes jornades hi va participar el Rodrigo Rato, que després va ser el president del Fons Monetari Internacional. I bé, després les terceres ja van ser Reus, que vam invitar el Mikhail Gorbachev. I bé, ja et dic que són uns formats que després de fer diferents taules rodones de dinar junts i tal, doncs tens la ponència d'un primer espasa a nivell econòmic i empresarial.
Molt bé. I finalment doncs a nivell ja més local o més comarcal seria Conca 22.
Sí, Conca 22 em van convidar a participar en aquest grup d'opinió. Conca 22 neix una miqueta a l'abric de la Fundació Martí Lomà. Neix arran d'unes jornades de territori, desenvolupament i sostenibilitat que es van fer també, que organitzava el Centre d'Història Natural a Lla Baixa de Santa Magdalena, l'Hospital de Santa Magdalena, i arran d'aquí, d'aquests tres dies de jornades, es va pensar que allò no podia quedar allà, no? Que aquella opinió de la societat civil, perquè en definitiva som un grup de gent de diferents sectors, del sector sanitari, del sector educatiu, empresarial, del sector primari, hi ha pagesos, hi ha jovent, menys polítics, hi ha de tot. I el que intenta doncs, és això, no? És recollir una mica l'opinió de la societat civil per si després, aquí sí, els que puguin tenir responsabilitats a nivell municipal o d'algun altre ordre, pues puguin d'alguna manera i entre cometes aprofitar-se d'aquest treball de recerca i d'opinió que intenta fer Conca 22.
Quins projectes està desenvolupant, activitats està desenvolupant? Conca
22? Sí, han fet diferents jornades, han fet jornades d'economia, han fet jornades d'educació, on hem convidat, sobretot en aquestes jornades ve molt de jovent, no? Universitaris que estan acabant la carrera, que els comença a preocupar quin serà el seu devenir, i d'alguna manera pues, intentem recollir aquests treballs. I un dels treballs potser més incipients que vam fer i que d'alguna manera també tenim recollit són un plec d'al·legacions que es va fer al pla territorial. Abans d'aprovar el pla territorial es va permetre pues, la possibilitat de fer al·legacions i bé, recordo que s'hi van presentar una trentena d'al·legacions, doncs ens en van aprovar una, però bé...
Es va presentar a nivell individual o com a persona
jurídica? No, com a grup, ja, sí. Com a Conca 22, es va recollir les signatures de tots els membres que van creure convenient de signar i de posar-se en aquesta talaia, no? I bé, de moment doncs, tenim aquest treball fet, no? Però ja et dic, en definitiva és un grup que heterogeni i que no aspira res més sinó de recollir l'opinió de la societat civil, no? Ara estem fent cada divendres, fem unes trobades amb els caps territorials de cada partit polític. Divendres passat ja vam fer el primer en PP, em sembla que divendres que ve d'Esquerra Republicana, i bé, doncs el que intentem aportar si aquests candidats són doncs, d'alguna manera les mancances o una mica doncs, el pensar de la Conca de Barberà en aquest sentit. No estem parlant únicament exclusivament de Montblanc, estem parlant de tota la comarca.
A nivell comarcal, exacte. El pla territorial, exactament en què consistia i quines eleccions va presentar?
Bé, home, ara no te les puc enumerar totes, però bàsicament té efecte en el tema infraestructures, no? Tema infraestructures i sobretot amb el tema també de paisatge, a nivell de protecció de paisatge, no? La comarca pensem que està suficientment trinxada a nivell d'infraestructures com per planificar altres vies de comunicació que bé, les interpretàvem com un atac al territori, no? Desprotegir segons quins territoris, doncs també ens pensàvem que no era el més oportú, i bé, les al·legacions bàsicament anaven en aquest sentit. Intentar també treballar tot el tema de mobilitat, les freqüències de trens, per exemple, perquè estem tan desatesos, perquè quan es dissenya aquest pla territorial que parla del pla territorial del Camp de Tarragona ens inclouen a la Conca de Barberà quan d'alguna manera ens hi veiem bastant desafectats, i bé, tot el tema de mobilitat i d'infraestructures és el que intentem treballar amb aquest grup, sí, quan a aquest pla territorial.
Quines infraestructures eren les que proposava el pla territorial?
Bé, a part de l'A27, que és una infraestructura desitjada per tots, sí. És a dir, com que 22 tampoc va en contra de res, ni en contra del progrés ni res, sí. Però sí que després dels enllaços que es feien de l'A27 cap a l'autopista o cap a la carretera que va cap a Solivella o cap a la carretera que va cap a Santa Coloma, el nus de comunicacions que es trobaven pràcticament a tocar de la Guàrdia dels Prats, pues era un element més que distorsionava una mica l'ensamblatge de l'A27 amb aquestes vies de comunicació, no? I crec recordar que aquesta és la que ens van aprovar, perquè van considerar que aquell territori estava suficientment trinxat i que plantejar una altra infraestructura allà pues ja pràcticament és que no hi cabia.
Molt bé. Alguna cosa que vulguis afegir? A nivell social també he vist participar en la penya cultural i recreativa de la Riba. Això deu ser fa més anys.
Això fa molts més anys, sí. La penya cultural i recreativa de la Riba era una societat privada, com quasi podria ser el Casal Montblanquí, no? Però que en aquella època pues, organitzava la festa major, organitzava el cine, organitzava el teatre, i jo aquí també faig funcions de tresorer, tot i que cada diumenge pues, em tocava vendre les entrades del cine, per exemple, no? Quan fèiem la festa major, fèiem teatre, doncs si calia fer d'electricista, feia d'electricista. És a dir, era una associació, o és... És, no, perdó, no existeix, ja, no? Està dissolta, sí. Està dissolta, sí. Però bé, allà hi havia un cafè, hi havia un bar, hi havia una sala de billars, hi havia una petita discoteca, hi havia el cine i allà...
L'entitat que portava el pes associatiu del poble, el pes social del poble.
Exactament.
Ha desaparegut.
Ha desaparegut, sí. Bé.
Doncs si et sembla podem passar al tall musical, en aquest cas una cançó del Lluís Llach. Sí. Dies que no el sentíem... Els primers programes va ser un continu i sí. Feia uns quants programes que no en sortia el Llach. En el teu cas, per què has triat el Llach?
He triat a Lluís Llach a casa dels tres cantautors, com pot ser el Serrat, el Lluís Llach o bé el Valencià, que ara no...
El Raimon.
El Raimon, exacte. Que no sé. Doncs bé, a casa sempre hem sigut més del Llach, no? Vull dir, els meus germans... jo sóc el cinquè dels germans, per tant els meus quatre germans que van perdre un, germans i germanes que van perdre un meu, pues sempre s'havien inclinat més pel Llach. Jo escoltava Llach a casa, no? I bé, és un home que m'agrada molt les cançons que fa, el missatge que dona, i en aquest cas he agafat una cançó de l'any 74, que diu Abril del 74, i que fa menció a que encara hi ha combat.
Sí.
I jo crec que han passat 30 anys i encara hi ha combat. Doncs... Per tant, m'agradaria rememorar una miqueta el que diu aquesta cançó per tal de que la lluita continua.
Doncs endavant amb el combat, a l'abril del 74 de Nius Llach.
Companys, si sabeu on dorm la lluna blanca, digueu-li que la vull, però no puc n'estimar-la, que encara hi ha combat. Companys, si coneixeu el cau de la sirena enllà mig de la mar, jo la aniria a veure, però encara hi ha combat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan estimat, si guanyem el combat. Coneixeu el cau de la sirena enllà enmig de la mar, jo la aniria a veure, però encara hi ha combat. Companys, si enyoreu les primaveres lliures, amb valtros vull anar, que per poder-les viure jo me n'he fet soldat. I si un trist atzar m'atura i caic a terra, porteu tots els meus cants i un ram de flors vermelles a qui tan estimat, quan guanyem el combat.
Qui és que fa què pensa de Ràdio Montblanc? Continuem amb el nostre convidat, amb el Josep Gomà Camps, i entrem ja a la part més política. Comencem sempre per la mateixa pregunta. El nostre convidat, quin tipus d'estat? Saps que hi ha un debat al voltant de quin és el tipus d'estat que hauria de tenir Catalunya en relació amb Espanya. Hi ha tres models: l'estat federal, l'estat comunitat autònoma o l'estat propi.
Bé, sabia que arribaria aquesta pregunta i per mi és la pregunta més difícil, perquè tot i que no tinc una resposta clara, jo crec que sí que la podríem reflexionar entre tots dos i a veure si tu també m'ajudes a clarificar-me una miqueta, I jo crec que l'estat de les autonomies, per començar per la primera i la que tenim, bé, si estem plantejant altres alternatives és perquè aquesta no funciona. Per tant, no funciona, igual a fracàs, i més pel cas que ens ocupa, que és Catalunya, no? El tema del federalisme jo no hi crec, no hi crec, perquè tampoc crec que la resta d'autonomies ens seguirien ni amb velocitat ni amb qualitat d'aquest federalisme. I bé, s'hi està pronunciant alguns sectors del PSC, però jo no veig a ningú més que es posicioni en aquest estatus.
Vols dir que és el PSOE li fan costat?
algun sector, sí, algun sector molt reduït, sí, n'hi ha d'altres que crec que ja els hi està bé com estem, o almenys es manifesten així. I el tema sobirania, anem a veure, jo et diria que econòmicament és la millor opció, però cal preguntar-nos si estem en aquest moment estem preparats, i tot i que estiguéssim preparats, crec que hauríem de planificar molt bé el calendari de com hi arribarem, a aquest sobiranisme, no apretant un botó demà serem independents. Per tant, jo crec que és més important el com ho farem que no el que aconseguirem o el que volem ho tenim clar, però el que és difícil en aquests moments de compaginar és totes les dificultats que tenim a sobre, posar-hi un ingredient més, que seria el consolidar-nos com un estat sobirà, no? Sí, sí, aquesta és la meva opinió.
Per tant,
és molt important el calendari i molt important la velocitat. Hi haurà gent que se sentiria còmode pues, anant molt més ràpid, perquè potser ja fa massa anys que se'n parla i no aconseguim resultats o resultats significatius. En canvi, hi ha gent que aquest no seria un tema prioritari, no? Jo crec que, tot i que Catalunya crec que aporta al voltant del 20% del PIB espanyol, no? Aquests 22.000 milions d'euros que aportem,
No, això és el diferencial que es queda i no torna.
Aquest és el diferencial.
22.000 milions d'euros són el diferencial del que portem i que no torna. O sigui, per resumir-ho ràpid, a Alemanya, que també funciona en un estat més o menys federal, Austràlia o els Estats Units, el que aporten les comunitats riques o les regions riques a les regions pobres varia entre el 2% i el 3,5%, i nosaltres estem sobre el 10,5%. I són els 22.000 milions que...
Per tant, és molt més pitjor del que jo m'imaginava.
Doncs sí, 22.000 milions d'euros donen per fer gairebé l'AVE d'aquí a París en un any. Sí.
Exacte. I sí. Per tant, jo crec que això tampoc ho canviarem en dos dies. Penso que hem de continuar sent solidaris, però amb límits en quant a quantia i en quant a temps. I ara per ara jo crec que Catalunya i Espanya i Europa i pràcticament tot el món, excepte potser el món més asiàtic, que no ha patit tant aquesta crisi econòmica, tenim altres prioritats, no? Altres prioritats com és la pròpia economia, la crisi, l'atur, la manca de competitivitat de les nostres empreses. Cal recordar que a nivell de rànquing de competitivitat en aquests moments Espanya es troba al lloc 42 del rànquing mundial, molt a prop de Burkina Faso. Això no sé si és així, però em refereixo que els primers llocs que en poden ser Suïssa, Suècia, Estats Units, Japó, Alemanya,
haurien d'estar entre els 15 primers i estem al lloc 42.
Com a mínim haurien d'estar els 15 primers, sí, i estem al lloc 42. Per tant, toca treballar molt a nivell de competitivitat. Aquí a Catalunya, centrant-nos ja més en el tema autonòmic o el tema de país, tenim 500.000 aturats, dels quals bàsicament o pràcticament la meitat venen del sector de la construcció immobiliari. Aquests, la gran dificultat és qui els recol·locarà, perquè la indústria i els emprenedors podem generar llocs i estem obligats a generar llocs de treball, però la indústria no absorbirà aquests 250.000 llocs de treball. Per tant, aquest atur suma a l'atur estructural que hem tingut sempre, i aquest és un lastre que algun dia o altre l'haurem de llançar per poder volar. A part de tot això, que és molt complicat, jo crec, Joan, que hi ha un altre problema, que és la desafecció que té la societat civil amb els polítics, no? Sobretot aquests polítics que d'alguna manera no han sabut governar un país, o polítics que els han tatxat de manca de lideratge i de més, no? Jo quan sento que probablement en aquestes eleccions del 28 de novembre hi hagi un absentisme del 50%, a mi això m'esgarrifa. És a dir, quina és l'opció política que volem els catalans si la meitat dels catalans no votem?
Com és possible que amb una consulta que s'hagi fet a Tarragona pel tema que estem parlant només hagin votat un 5%? És a dir, realment està preocupant això la societat civil, aquests temes que parlem? O si preguntem a la societat civil si temes econòmics o temes de l'atur, aleshores potser hi haurà més participació, no? Per tant, aquest és un altre problema que hauríem de resoldre i que per mi és prioritari davant de planificar qualsevol canvi a nivell d'estat. I altres problemes, com pot ser l'educació, la formació professional. Hem d'intentar reinventar el sistema de finançament de les universitats perquè d'alguna manera explotin aquestes universitats i aquest coneixement traslladar-lo a l'empresa, que és en definitiva qui se n'ha d'aprofitar d'aquest coneixement. Això en aquest país crec que no ho sabem fer. Hi ha pocs convenis de col·laboració entre les empreses i la universitat. A la millor hi poden haver convenis de col·laboració amb grans empreses, petroquímiques, etc. Però les empreses petites, mitjanes, jo crec que també ens n'hem d'aprofitar d'aquest coneixement.
I això no passa.
I és una llàstima, és una llàstima. Per tant, jo em permetràs que davant d'aquest escenari sigui poc receptiu a plantejar avui per avui altres canvis, no? Però està clar que el camí i l'objectiu és aquest.
Molt bé. Canviem a coses més agradables, perquè hem parlat de crisi, d'atur, evidentment de molts aturats que són difícilment recol·locables perquè estan en sectors que hauran de canviar de feina i és molt complicat.
Sí.
Passem a temes més agradables. Vius a Prena Feta.
Sí.
Per què estàs a Prena Feta?
Home, perquè a Prena Feta s'hi viu molt bé.
Sí? Teniu sí. Tranquil·litat?
Total i absoluta. I haig de reconèixer, ara fa 5 anys que hi visc, no? I haig de reconèixer que els primers dies que vaig dormir a Prena Feta arribava tard a la feina, perquè és que m'adormia, cada matí m'adormia, no? Abans vaig viure 5 anys a Valls, al costat de les rotondes aquelles que van cap a l'Hospital Pius i cap al polígon industrial, i com t'hi pots imaginar, a les 5 i mitja del matí, a les 6 del matí, quan entraven tots els tons a treballar al polígon industrial, i allà sentia cotxes, camions, totes les ambulàncies que anaven cap al Pius, aquest canvi i passar a viure a Prena Feta va ser una millora de qualitat de vida espectacular, no? I ja no tan sols per l'entorn natural que ens acompanya allà dalt a Prena Feta, sinó també per la gent que hi viu.
Molt bé, has estat l'alcalde pedani de Prena Feta,
sí.
Quant de temps fa?
Doncs ara farà, ho ha fet 3 anys.
3 anys, sí. Durant aquests 3 anys, què és el que heu fet?
Doncs molt poca cosa.
Ah, sí?
Sí, tot i que de voluntat no ens n'ha faltat, però jo crec que així com tot aquest encant que té viure ja no Prena Feta, sinó en qualsevol pedania, no? Perquè te'n vas a Rojals i té el seu encant, te'n vas a l'illa té el seu encant, no? El Pinatell, la Guàrdia, però moltes vegades que fem reunions per buscar consensos amb els 5 alcaldes pedanis i ens trobem que tots tenim les mateixes mancances, i és de que contribuïm molt a les arques municipals de l'Ajuntament de Montblanc i no ens veiem plenament recompensats. Tampoc estem demanant ara fer l'aposta de llarg de les pedanies, estem parlant de temes bàsics, de serveis bàsics, com pot ser la neteja, com pot ser l'ordre, com pot ser en el cas de Prena Feta el clavegram. No tenim clavegram, cada
tenen un pols morts.
Sí. Cada família s'ha de gestionar el seu propi residu i intentar tancar el cercle, no? Estem al segle XXI i això algun dia o altre doncs s'haurà d'arreglar, no? I bé, en aquest cas doncs la vinculació que hem intentat buscar a l'Ajuntament de Montblanc pues no l'hem trobat, No l'hem trobat. Alguns fets se poden aixecar a temes purament econòmics, i jo estic d'acord que la situació dels ajuntaments està com està i el de Montblanc no se n'escapa,
Però hi ha temes que no tot s'arregla amb diners, no? Sinó que s'arregla amb voluntats, i fins i tot aquí ens hem vist marmats. Però bé, tot i això, nosaltres celebrem la nostra festa major, la d'estiu, la d'hivern, ara l'hivern passant Macari, que és el 23 de gener, fem el sopar del jabalí, on el coto de casa ens regala dos jabalins, i fem un sopar per tot el poble, puja molta gent d'aquí a Montblanc, i bé, i diferents activitats que fem durant el llarg de l'any.
Molt bé. Alguna cosa que vulguis afegir, simplement perquè se'ns acaba el temps, no pas pas.
No, simplement doncs dir-vos de que si teniu una estona, a les pedanies es pot plantejar anar-hi a viure, no? Sí. I si teniu una estona, doncs si podeu passejar. Per què? Perquè hi ha molta gent que ja ha pres aquest determini, no? Tampoc és cap objectiu ara que les pedanies multipliquin per 10 els seus habitants, perquè això no ho pot absorbir. Però, exacte, però jo hi vaig anar a viure ara fa 5 anys, érem 17 persones, avui som 51, per tant, i gent jove, no?, que puja a viure allà dalt, i que bé, que tot i les mancances que tenim, doncs jo crec que recompensa més el fet de fruir, de viure en un entorn natural com pot ser Prenafeta, aquestes mancances que tenim, i que bueno, pues les intentem subsanar amb recursos propis.
Per situar-me, tu acabaràs el mandat conjuntament amb la legislatura de l'Ajuntament.
Sí, bé, en principi aquest és un altre tema que crec que s'haurà de corregir. No, s'haurà de corregir, sí. Perquè mira, abans jo crec recordar, per el poc que m'han explicat, Joan, de que els alcaldes pedanis era com un càrrec de confiança de l'alcalde de Montblanc, sí. I que ell anomenava personalment. El govern actual, i en aquest cas el Pep Andreu, crec jo molt acertadament, va intentar democratitzar una miqueta aquesta elecció i donar als veïns de cada pedania la possibilitat de dir: no, escollim aquest senyor, aquesta senyora, o escollim aquesta altra, no? Però abans de llançar la pilota al camp de futbol s'han d'escriure les normes de joc, i no es van escriure. Aleshores, quin era el cens? No sabíem si teníem que votar un o dos o 23. Una mica crec que es tenia que haver fet això, i ja et dic que parlo igual a Prenafeta. Prenafeta en principi aquest problema no hi va ser, perquè em vaig presentar jo sol, però amb altres pedanies que hi havia diferents alternatives, doncs el conflicte ja va estar servit, no? I per tant, fins i tot això, doncs crec que s'hauria de reglamentar i escriure un procediment de com s'han de celebrar les eleccions d'alcalde pedani, si és que es vol mantenir aquest caire democràtic de que ho escolleixin la gent del poble, i que no sigui un càrrec únic exclusivament un càrrec de confiança de l'alcalde.
Sí, sí, està clar. Doncs si et sembla, ho anem deixant aquí.
Sí.
Ens acomiadarem dels nostres oients amb l'última cançó, que també, si la vols comentar, és de la Joana, bueno, la canta la Joana Baet.
Sí. Aquesta cançó és una cançó de la Violeta Parra, una cantautora xilena, que va escriure aquesta cançó doncs el mateix any que jo vaig néixer. Per tant, té 45 anys.
Parlem de l'any 65.
Parlem de l'any 65, sí. La versió que escoltarem és una versió de la Joan Baez, i es titula Gràcies a la vida. Gràcies a la vida, perquè d'alguna manera jo sempre he intentat ser agraït en aquesta vida. És a dir, he tingut uns pares excel·lents que m'han donat una educació i una formació immillorable, he tingut uns bons germans, tinc una família que la veritat hi estic molt a gust, no? uns companys de feina que també, i jo crec doncs això, que en aquesta vida s'ha de ser agraït, acceptar les coses tal com te venen, lluitar per si són negatives, canviar-les, però també s'ha de ser agraït, no? I en aquest cas, al ser una cantautora xilena, aquesta cançó doncs també la voldria dedicar als 33 miners que van estar 70 dies sota terra, no? I bé, i per això he escollit aquesta cançó.
Doncs molt bé, gràcies a tu també per ser aquí, i la cançó de la Joana Baer, Gràcies a la vida, ens acomiadem fins la proper.
Gràcies.
Gràcies a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo es brillado. En las multitudes el hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto.